10 minuts i mig per arribar a les 12 del migdia, a punt d'acabar aquest Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, i acabem, com cada dilluns, no pot ser d'una altra manera, parlant de psicologia, benestar emocional, amb la Gisela Llobet de Pantarré. Gisela, molt bon dia.
Bon dia.
I benvinguda, un moltes dia més.
Moltes gràcies.
Avui parlem de consultes que et fan arribar als pacients a Pantarré, òbviament, tot l'anonimat, ho comentem, això per suposat, i parlem de tres casos. Concretament. Mm-hmm. Tres casos molt diferents entre ells, tot s'ha de dir,
sí.
I veurem quines respostes es dona des del punt de vista de la Gisela. La primera diu així, diu: porto més d'un any amb la meva parella i encara no aconsegueixo confiar en ell. Jo el que t'he dit abans d'entretret, dic, ostres, fotut.
Sí, a veure, hem de dir que són consultes que ens fan arribar, no són casos que es portin a Pantarré, però són consultes d'assessorament, a vegades que ens fan arribar, no? Llavors, doncs, moltes vegades que també ens falta informació, val? Mm. Perquè, per exemple, aquesta mateixa que acabes de fer, clar, la desconfiança pot venir interna o externa, val?
Clar.
Normalment quan hi ha una desconfiança dins de la parella és perquè la persona que desconfia se sent insegura, val? I això li provoca, doncs, moltes vegades que arribi a desconfiar de la seva parella, i llavors, clar, si aquesta inseguretat no la treballa, doncs és difícil que acabi confiant. Una de les preguntes que es podria fer, doncs, a aquesta senyora o a aquesta dona és si això li ha passat amb altres parelles, perquè aquí tindríem un element molt important a saber, perquè si això li ha passat repetidament amb diferents parelles, doncs és possible, doncs, que ella tingui un problema d'inseguretat, sí. I que a partir d'aquí, doncs, això la faci desconfiar. Pensem que la majoria dels gelos, de la desconfiança, moltes vegades ve de la pròpia persona, no? De les pròpies inseguretats de la pròpia persona, que aquesta persona, doncs, em pot deixar perquè no hi ha una bona valoració d'autoestima, que aquesta persona se'n pot anar amb una altra perquè jo no em valoro prou i, per tant, se'n pot anar amb una que és molt millor que jo.
Clar.
Saps? No apreciem perquè aquella persona està amb nosaltres, i de fet el fet d'estar amb algú és una decisió lliure, no? Doncs pots decidir amb qui estàs o amb qui no estàs. Llavors, si han decidit estar amb nosaltres, per alguna cosa, no? I llavors, doncs, totes aquestes coses s'haurien d'analitzar. Per un altre cantó, també hauríem de veure com és aquesta parella. És a dir, si aquesta parella, doncs, dona motius de desconfiança, no? Hi ha una falta de consideració cap a ella, hi ha una falta de, bueno, de que no s'hi fixi en segons quines coses, no? I a lo millor, doncs, no valori segons quins moments que tinguin, sinó que és una relació que està per estar. No és una relació plena. Aquí també hauríem d'analitzar una miqueta aquesta relació, no? I llavors, doncs, tenint aquestes dues visions, podríem veure d'on ve la causa del problema. Evidentment, si ve per una inseguretat, per una falta d'autoestima d'ella, s'hauria de treballar tot això.
Clar, però tal com ho planteja, de dir que porta més d'un any vol dir que en cap moment ha confiat en aquesta persona.
Clar. Aquí s'ho planteja perquè ella suposo que deu trobar normal la desconfiança a l'inici de la relació, val? Perquè no hi ha coneixença, i llavors, conforme va passant la relació, doncs aquesta confiança no s'ha donat.
Carai.
Clar, la confiança podíem mirar en quins sectors, però tant si és en la part més íntima, en la part sexual, que no hi ha un desenvolupament, això també podria ser una falta d'inseguretat, una falta d'autoestima, per part d'ella, perquè no acaba de trobar-se, diguéssim, lliure per a nivell sexual poder expressar allò que sent, no? I et dic, hauríem de tenir una miqueta més d'informació, però hauríem de descartar un d'aquests dos factors. Si és inseguretat per part seva, que s'hauria de treballar, o falta d'autoestima, o si realment hi ha indicis de que aquesta persona, doncs, no està sent considerada. Llavors aquí s'hauria de plantejar si realment li val la pena continuar amb aquesta parella.
El que queda clar és que tot plegat es pot treballar i es pot buscar alguna solució. D'això es tracta al final. Un següent cas. Una depressió continuada pot causar símptomes físics. És així?
Sí. Sí, sí, a més totalment. Pensem que el cervell està molt connectat a la resta del cos. Llavors, doncs, somatitzem moltes vegades. Les malalties mentals ens provoquen moltes malalties físiques. Vull dir, l'intestí irritable ve per un problema d'estrès d'ansietat, la majoria de les vegades, val? No per un problema d'alimentació, que és un 10% dels casos, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, quasi el 90% dels casos d'intestí irritable, el 80%, estem parlant de que ve per un problema d'ansietat, d'estrès, no? Llavors, la depressió provoca símptomes físics.
Quins són els més habituals?
Pot provocar un cansanci extrem, Val? En el sentit de que l'apatia faci que després no tinguis ganes de fer res i per tant estiguis com molt cansat, entumit a nivell físic, val? A nivell muscular, a nivell dels ossos, pot provocar dolències estomacals, també, moltes vegades, val? Perquè hem de pensar que quan s'altera, o sigui, quan patim una enfermedad mental que és de llarga durada, una depressió major, una ansietat generalitzada, algun tipus d'aquestes, això fa canviar la química del nostre cos i del nostre cervell. I això és una cosa que físicament s'ha demostrat en moltíssims estudis, no? Llavors, hi ha moltes vegades que en casos de depressió contínua el que és la flora intestinal queda afectada.
Sí, sí, sí.
Val? I el sistema immunològic també es deprimeix. Val? Llavors aquí, clar, podríem parlar de persones doncs, que a partir d'aquest sistema immunològic deprimit, el que parlem, aquest cansanci extrem, després no absorbeixen bé les vitamines, no absorbeixen bé segons quins aliments perquè la flora intestinal també queda afectada. I això li pot provocar més gasos, més indigestions, falta una anèmia, falta de ferro. Val? O sigui que realment provoca moltes coses físiques.
Clar, al final una depressió el que afecta és tota la persona, no només el cap de la persona. Clar,
tot, sí, sí. Tot. I més quan estem parlant d'una depressió continuada, que això vol dir que s'està allargant en el temps, no? I que realment s'agreuja quan s'allarga. Realment una depressió major es considera a partir de l'any i mig, dos anys d'estar en un estat trist, es considera una depressió major. Llavors doncs, estem parlant de que realment, clar, en un estat de llarg doncs, pot causar fins i tot mal de caps, per pressió, diguéssim, dintre del cervell. Vull dir, sí, realment.
Anem a un últim punt, Gisela, molt ràpidament. La pregunta és com puc contenir la ràbia del meu fill de 6 anys? Ostres.
Sí. Home, és curiós, eh?
Si té 6 anys, ha de ser fàcil, no? És la primera pregunta que...
No, perquè els nens petits tenen molta força i molta energia, eh? A vegades 6 anys ja és difícil de contenir, eh?
Carai.
Clar, aquí hauríem de mirar, primer de tot, quina és la causa d'aquesta ràbia. I, sobretot, hem de pensar que els nens gestionen molts dels seus sentiments i de les seves emocions en què veuen, o sigui, es veuen reflectits molt en els adults. Val? Hem de tenir en compte aquí diverses coses. El que dic això, de que aquesta gestió es veu reflectida en els adults, també hauríem de saber si hi ha algun adult al seu voltant que gestiona la ràbia d'una manera determinada. Val? Hauríem de veure quina és la causa d'aquesta ràbia, perquè aquest nen explota d'aquesta manera.
Perquè s'enfada un nen, vull dir, clar.
Clar, però una cosa és enfadar-se, una cosa és ràbia, eh? La ràbia és com més explosiva, hi ha una contenció més gran, no? Llavors hauríem de mirar per què, per què li passa això, no? I llavors li hem de donar tècniques de que aprengui, de que la ràbia no és dolenta en si, i això ho hem de saber, enfadar-se no és dolent, val? Ens podem enfadar per coses. Ara, aquí hem de saber gestionar com ens enfadem.
Com es canalitza.
Exacte.
Perquè no faci mal a ningú més, ni a un mateix.
Exacte, llavors què passa amb aquesta ràbia? Si aquest nano tira coses a terra, dona cops a les portes, pica... Clar, això és una mala expressió d'aquesta emoció. No és que l'emoció en si sigui dolenta, sinó que la conducta és dolenta. Llavors aquí li diuen, bueno, doncs quan tingui ràbia, que l'hem de dir primer com s'ha de contenir ell, o sigui, com ha de gestionar aquesta ràbia perquè no esdevingui una conducta explosiva, i llavors com l'ha de rebaixar.
Esperem que es pugui aconseguir. En tot cas, el que hem d'insistir en aquests tres casos és que tots tres es poden buscar solucions.
En tot.
Exacte.
En tot es pot buscar solucions.
Poden buscar maneres de fer la nostra vida al final.
Hem de pensar que el cervell de l'ésser humà és el més moldejable.
Carai.
De tots els éssers vius que hi ha al món, o sigui que realment tenim una plasticitat increïble, no?
Doncs apuntem-nos-ho i sobretot ens ho hem de creure perquè d'això es tracta. Al final, com sempre, consells de psicologia que ens arriben de la mà de Gisela Llobet de Pantarrell. Gisela, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aviat.
Adéu.